Bon dia a tothom. Benvinguts de nou a La Finestra. Avui escoltarem, com sempre i en primer lloc, Temps era temps. Continuarem amb Petites coses, el planeta i l'art d'educar. Tancarem aquí el programa de La Finestra i ràpidament n'obrirem un de nou, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut, amb el qual completarem el matí. Comencem, doncs, donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem amb Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia. Ens retrobem de nou amb tots vosaltres. Si ens voleu acompanyar, continuarem navegant plegats. Sembla que avui el vent ens és favorable. Quan parlem d'història, sempre tenim com a marc de fons l'individu i els diferents grups i organitzacions que com a tal individu i com a tal ser socials aquest ha creat. Associacions i organitzacions amb diferents ideologies i estratègies. Avui ens centrarem en els orígens d'un moviment que va engendrar ell mateix altres grups i associacions i que ha estat un dels motors de la història. Estan amb nosaltres els col·laboradors del programa, Pere Audí i Toni Orensat. Bon dia.
Bon dia.
I el presentem Àngels Martí i Isabel Gallà. Contem avui amb la col·laboració, sempre imprescindible, del tècnic Jordi Borja. Comencem, doncs, a navegar.
Comencem ja amb una selecció d'activitats per tal que escolliu aquelles que més us interessin. Ha aparegut el segon llibre de la col·lecció Espai d'Espuig de l'Institut Ramon Muntaner. El seu títol és Els papers dels centres d'estudis i les universitats i està centrat en la recerca i la divulgació. Si algú hi està interessat, pot trucar a l'Institut. El seu telèfon és el 977 40 17 57.
A Cornudella i al Priorat estan d'enhorabona, o estem, ja que el Senat s'ha aprovat una partida de 500.000 euros dels pressupostos generals de l'Estat pels treballs de restauració del castell de Siurana. Contribuiran aquest pressupost a fer visitable l'últim reducte àrab de la Catalunya Nova.
A la sala d'exposicions del Museu Comarcal del Montsià, a Amposta, i fins a l'11 de març, podem visitar l'exposició Creuar l'Ebre, dels passos de barca als ponts penjants del Delta. L'exposició fa un recorregut històric dels passos de barca existents al riu Ebre. Presenta la seva funció i evolució tècnica al llarg del temps, la seva regulació, l'ofici de barquer, etc., així com cadascun dels passos estudiats.
L'Arxiu Històric Municipal de Reus està realitzant un cicle de conferències. El lema del cicle és la rereguarda d'una guerra. Queden encara dues conferències a les que podem assistir. El dilluns, el 29, Ezequiel Gor parlarà sobre les obres públiques a Reus del període de 1936 a 1938. I el dimecres 31, Montserrat Flores ho farà sobre l'Hospital de Sang a Cambrils. I fins al 2 de febrer es podrà visitar al mateix arxiu una exposició sobre l'esmentat Hospital de Sang de Cambrils.
Dedicat ara als estudiosos i investigadors, tenim una convocatòria de bases per a beques. El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre pot concedir fins a un màxim de 10 beques per a projectes de treball que tinguin com a referència la comarca de la Ribera Alta i que pertanyin als àmbits d'antropologia, música tradicional, història, entre altres. El termini és fins al 28 de febrer del 2007. Trobareu més informació a la seu del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, apartat de Correus, número 8 de Flix.
Finalment, un llibre. Evolució del treball de la terra a Catalunya és de Cossetània Edicions i l'autor és Rochelle Montalà i Magrinyà. Analitza la implantació i desenvolupament de conreus i eines agrícoles i l'evolució de tasques camperoles als segles XIX i XX, especialment centrat al Camp de Tarragona.
La Torre de Guaita.
Avui a Torre de Guaita mirarem cap als orígens del moviment obrer. Recordarem quins fets històrics van afavorir el seu naixement i quins van ser els seus primers passos. Ens guiaran aquest recorregut el nostre col·laborador Pere Audí. És un tema que l'apassiona i sobre el qual treballa i investiga de forma curosa i constant. De fet, no necessita presentació, ja que la majoria de nosaltres coneixem el seu treball. Farem, però, una breu exposició que permeti situar-lo als qui no hi estiguin al corrent. En Pere és mestre a l'Escola de Marçà, però és historiador de vocació. Combina el seu treball professional amb l'estudi i la recerca. Va guanyar el Premi d'Història de la Cucafera de Tortosa amb l'obra Poder i Societat 1600-1650. La seva recerca actualment està centrada en la comarca del Priorat i en Falset. Col·labora amb revistes d'àmbit local i comarcal, com ara Canya i Gram i d'altres. Abans de publicar el llibre El Porvenir 1916-1936, 20 anys de cooperativisme obrer a Falset, va guanyar el Premi d'Història dels Jocs Florals de Torroja amb un treball preliminar sobre l'esmentada cooperativa. Està convençut, a més, que els resultats de la recerca històrica s'han de donar a conèixer. Amb aquesta finalitat, està fent xerrades divulgatives a diverses poblacions del Priorat. Bé, doncs, de què parlem, Pere, quan parlem de moviment obrer?
Doncs mira, quan parlem de moviment obrer, parlem o hauríem de parlar de moltes coses i algunes d'elles doncs, bastant diverses. En primer lloc, parlem de totes aquelles organitzacions, aquelles institucions que els obrers van anar creant per resistir millor les dures condicions de vida d'aquella època. Pensem que en aquella època, a començaments del segle XX, no hi havia cap dels elements dels tipus d'assegurança que avui en dia tenim que configuren el que anomenem l'estat del benestar. No hi havia, per exemple, una assegurança per jubilació, no havia una pensió per jubilació, no havia cap tipus d'assistència sanitària que fos gratuïta, com la que tenim avui en dia, etc. Tot això fa que els obrers doncs, reaccionin i comencin a crear institucions. Per en aquella època, a començaments del segle, ja havien en algun cas hi havien hagut alguns inicis a finals del XIX, a començaments del segle XX tot aquest procés de creació d'entitats com les mutualitats, les cooperatives de consum, etc., etc. Aquest procés s'accelera. I a més, també hem de parlar d'aquelles societats, les societats de resistència que en diem, que els treballadors doncs, van crear per tal de començar a lluitar per millorar no ja les condicions de vida a nivell social, sinó a nivell laboral. Aconseguir cobrar uns sous una mica millors, pensem que els sous en aquella època eren molt baixos, sobretot a zones com el Priorat on la filoxera havia fet desaparèixer pràcticament la vinya. Això va implicar que la demanda de treball de vallers, havia menys feina per repartir entre la molta gent que encara quedava, i això va fer baixar automàticament el preu del treball, o sigui, va fer baixar els sous. En comparació a d'altres zones de Catalunya, doncs aquí trobem uns sous baixíssims. Resultat de tot això va ser, per una banda, l'alternativa d'emigrar. El Priorat entre els finals del XIX i el 36 va perdre un terç de la població, o sigui, un de cada tres prioratins va emigrar. I un altre resultat d'aquesta situació de crisi doncs, va ser la creació de societats obreres amb la intenció doncs, d'aconseguir millorar aquestes condicions laborals. Per tant, hem de parlar d'entitats com cooperatives i mutualitats que no tenen una vinculació directa amb el que és la lluita sindical i obrera. Hem de parlar de societats o obreres de resistència, el que avui en dia diríem els sindicats. I també hem de parlar d'altres qüestions, com per exemple tot el que és la sociabilitat no reglamentada, tot el que és aquesta sociabilitat efímera que es dona al cafè de la cooperativa, que es dona a la biblioteca de la cooperativa, què es llegia en aquests locals, quins diaris es rebien, quins llibres es tenien, quines festes se celebraven, el primer de maig, veure quan se comença a conèixer, perquè això ens dona una mica el to, el puls de com estava el moviment obrer. Aquí es comencen a celebrar les festes del 1 de maig doncs, cap a començaments de la segona dècada, cap al 1910, 1912. Per tant, hem d'estudiar, per exemple, quines obres de teatre es representaven. Sabem que, per exemple, a la Serra d'Almos es van representaven obres d'un dramaturg de tendència anarquista francès, l'Octavi Mirbeau, etcètera, etcètera. Totes aquestes coses ens donen pistes de per on, cap a on anava la cosa. O sigui que és un camp d'estudi i a més no d'una única tendència ideològica, perquè pensem que quan parlem del moviment obrer no parlem únicament del que podríem anomenar allò d'esquerres, sinó que l'Església Catòlica també va intentar en aquesta època encapçalar les mobilitzacions obreres a la seva manera, però ho va intentar, i aquí al Priorat doncs, hem trobat també exemples de creació de sindicats catòlics, d'orientació catòlica.
Llavors, d'una forma ja més concreta, les primeres organitzacions més estructurada que havien, quines foren i quins devien haver, quin foren els primers conflictes?
Normalment els conflictes neixen quan se crea l'associació i o bé poc després de... A veure si ho dic bé. Quan hi ha un conflicte es crea l'associació, això hem trobat casos, i també al revés. Se crea l'associació i immediatament apareixen els conflictes. O sigui que les dues coses van estrictament lligades. El 1908 a Bellmunt ja trobem algun indici de mobilització. No va passar més perquè immediatament els obrers que volien començar a associar-se els van acomiadar. A finals del 1910, aquí Falset, ja trobem també una mena de preassociació. A les actes de l'Ajuntament es pot llegir com 93 jornalers de Falset es presenten a l'Ajuntament i demanen a l'Ajuntament que intercedeixi als regidors davant dels grans patrons doncs perquè els hi pugin el sou. Els patrons no piquen, i evidentment, i diuen que cada treballador, cada jornaler parli amb el seu amo i no reconeixen aquella mínima associació que podia representar aquells 93 signants de la instància. Un any més tard, uns mesos més tard, el 1911, tornem a trobar a Bellmunt. Pensem que el treball a les mines era duríssim i, per tant, doncs, la necessitat de reivindicativa, la necessitat de lluitar per la millora de les condicions laborals doncs, era molt punyent. Trobem a Bellmunt també inici una societat ja constituïda. La reacció de la patronal va ser immediata. Primer fan fora els treballadors que s'havien associat, aquests els que no estaven els que encara no havien acomiadat comencen una vaga, i la Guàrdia Civil doncs apareix cridada pels propietaris de les mines. A Ulldemolins també uns mesos més tard, el 1911, al juliol, també amb una situació de conflicte en la qual doncs es barreja per una banda les millores laborals, les millores de sou, no? Que es pretenia cobrar 1,75 pessetes de jornal, i el conflicte es va enverinar perquè el que en realitat pretenia el sindicat, a part de millorar una mica les condicions doncs, del sou, era el control del mercat laboral, o sigui que els propietaris no contractessin ningú que no estigués associat a la societat de treballadors. A partir de 1913 i durant tot el 1914, el ritme de creació de societats obreres s'accelera i trobem que se'n creen a Torroja, a la Serra, Guiamets, Capçanes, Torre de Fontaubella i Cornudella. Van ser dos anys, per tant, molt, molt agitats en aquest sentit, amb alguna vaga bastant forta en alguns d'aquests pobles. I el 1913, a partir d'aquí, doncs, de la creació d'aquestes entitats, doncs, se crea una federació provincial de societats obreres, en les quals doncs, les del Priorat entren, es federen amb altres de com Riudecols, les de Reus, Valls, etc.
I aquestes primeres organitzacions obreres, Pere, quina orientació ideològica tenien?
Això és bastant difícil de contestar. De moment estem una mica perduts en aquest tema. A veure, el 1909 la executiva del PSOE, la Federació Catalana del PSOE, decideix traslladar a la seva executiva i el seu òrgan, la Justícia Social, decideix traslladar-ho a Reus. I des d'allí, perquè bé, ho decideixen traslladar-se a Reus perquè la zona de Barcelona, tots els voltants Barcelona i àrea metropolitana, d'alguna manera manera és un cau d'anarquistes i veuen que allí no tenen gaire futur. Se'n van cap a Reus amb la intenció de començar-se a escampar per la comarca, bueno, les comarques veïnes i, òbviament, entre elles el Priorat. A partir d'aquí podem pensar que fruit d'aquesta proximitat i d'aquest treball dels socialistes reusencs, algunes d'aquestes societats obreres que es creen a la comarca poden estar dintre d'aquesta influència. No? Poden ser, bueno, creacions de socialistes més o menys nounats a la comarca i que han nascut al caliu d'aquesta influència. El que passa és que també trobem casos de tot el contrari, o sigui, trobem societats en les quals doncs, no, és molt difícil establir aquesta vinculació. El que sí que està clar és que alguna influència va dir que tenir els socialistes de Reus quan coincideix la seva decisió d'aparèixer prop del Priorat i comencen a sortir societats obreres, no únicament al Priorat, sinó a les comarques del voltant. Jo el que diria és que les societats, el treballador que pertanyia a les societats, més que una qüestió, perquè per una qüestió política, per un canvi de govern o per un accés de determinats partits al Parlament, estava interessat en la millora de les seves condicions laborals, no? I que a partir d'aquí les qüestions polítiques, poc o molt, no crec que podíem dir que les relliscaven bastant. No, com a mínim el que era l'afiliat de base. Una altra cosa, potser els dirigents aleshores ja seria més matitzable. I en aquella època tampoc no hi havia una definició ideològica molt clara, o sigui, no hi havia un partit socialista plenament establert. Per exemple, fins al 1914 el Partit Socialista no té un programa agrari definit, per tant, era una cosa d'una indefinició, o sigui, se volia lluitar i es creaven les societats, va influir aquesta proximitat dels socialistes de Reus, però també van poder influir persones com algunes que veurem més endavant, com el Joaquim Blanc, que des de 1908 que va publicar un llibret i des d'abans, en els seus escrits, doncs, diu que des de començaments del 20 estava proclamant l'anarquisme per aquestes terres. Per tant, és molt difícil. Sí que és cert, però, que havia societats que estaven vinculades amb els socialistes. Això sí.
I aquesta primera tendència socialista és duradora o es va diluint?
No, això, diguem-li que va durar 4 o 5 anys. Va haver un període d'impàs i finalment va acabar triomfant el que seria la perspectiva o el plantejament anarquista. Aquí és una mica pesat d'explicar perquè s'ha de fer algo sempre pel avorrit, que és cronologia. Perdó. Però sense cronologia no podem entendre com va anar la cosa. A veure, hem dit que cap al 1913 es va crear la Federació Provincial. Aleshores, uns mesos després, aquesta federació provincial decideix integrar-se a la Federació Nacional d'Obreros Agricultores d'Espanya, que era una mena era una federació de treballadors, o sigui, era una federació de federacions i era de tendència anarquista. Això, òbviament, als socialistes de Reus doncs, ja no els hi va fer gaire gràcia. Això passava al març del 1914 i mesos després, al Congrés de València, el 1914 també, la Federació Nacional d'Obreros Agricultores de la Terra miraculosament decideix traslladar la redacció i el seu Consell Federal, el decideix traslladar a Valls. Perdó. Aleshores, a Valls se comença a editar La Voz del Campesino i allí té la residència, diguem-ho així, al Comitè Federal. Per què Valls? Doncs perquè a Valls hi havia un personatge que es deia Fidel Martí, que era un personatge amb una empenta i amb una fama entre els treballadors de la comarca, com a mínim, i doncs per això decideixen fer aquest salt. A partir d'aquí, com podeu entendre, doncs, s'establí una lluita entre el que seria el PSOE i el que seria els anarquistes, per tal de controlar fer arribar a les societats, que les societats passessin definitivament a una o altra tendència. Aquesta lluita va durar un parell de mesos, els socialistes van intentar que entressin a la UGT i van entrar tots menys dues entitats, les de Ulldemolins i la Serra, les altres que hem dit que s'havien creat al Priorat entren en aquesta, a la UGT, i mentrestant doncs, les altres dues, Ulldemolins i la Serra, no. el PSOE i la UGT engeguen una campanya de mítings, etc., però no van aconseguir gaire cosa. A més, es donen coses curioses, com per exemple el cas de Torroja, que surt al diari publicat una notícia que s'han subscrit al Socialista perquè és l'única revista, l'únic diari que parla i defensa els interessos dels treballadors, i paral·lelament a la Voz del Campesino, que era la de tendència anarquista, te trobes que Torroja, Capçanes i la Serra són les úniques entitats, les úniques societats que compleixen amb un acord d'un congrés que deia, aquest acord deia, s'ha de destinar uns diners a pagar la Voz del Campesino. I surt publicat que Torroja, Capçanes i la Serra són de les poques societats de la província que estan pagant. O sigui, Torroja tenia, per una banda, subscrit al Socialista, perquè és l'únic, bla, 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 i paral·lelament doncs estaven pagant a la Voz del Campesino. És allò que deia una mica d'aquella indefinició ideològica. Jo penso que molta gent, d'alguna manera, potser no tant se li donava des d'una perspectiva local, no? Finalment, al novembre de 1916, en el segon congrés de la Federació, totes les entitats reunides allí decideixen que s'integraran a la Federació Nacional d'Obreros Agricultores de la Terra definitivament, i s'acaba el que podríem anomenar aquella mena de petit parèntesi en el qual els socialistes podia ser que haguessin pogut tirar endavant i s'integren definitivament ja totes les societats obreres a poc a poc a la CNT. I bueno, tot això ho podem seguir una mica a través de la premsa de l'època, perquè molta més documentació no hem localitzat.
Molt bé. I dins de tot aquest moviment obrer, Pere, destacaries algun personatge a nivell comarcal?
Sí, n'hi ha uns quants. Ja, abans comentava el cas del Joaquim Blanc, que el 1908 va publicar un llibret que es diu Rayos y Truenos, bueno, ja amb el títol us ho podeu imaginar, doncs en teoria és poesia revolucionària, però hi ha més de revolucionari que de poètic. Aquest senyor havia sigut un dels creadors de la famosa cooperativa del Mar Roig, la Flor de Maig, i al mateix temps era membre del Partit Radical i, segons ell, doncs, anarquista de pro, com se declara al pròleg del llibre. Als Guiamets i a Falset trobem dos casos, el Manuel Rofes Bel i el Joaquim Llorenç Abelló, que segueixen una... Bé, el Joaquim Llorenç era del Lloar, però on se va acabar de formar, sospitem que va ser més aviat a Falset que al Lloar. O si no, pot ser fora, a l'Argentina o algun lloc així, no? Doncs presenten el Manel Rofes i el Joaquim Llorenç una evolució paral·lela. Són... en principi membres de cooperatives, membres de societats obreres, estan també involucrats, o quan la CNT comença la seva aparició pel priorat, s'apunten, són membres líders destacats de la CNT, i en un moment determinat ens apareixen cap als anys 30, doncs, com a membres d'Esquerra Republicana. Un d'ells, doncs, el segon, doncs, arribarà fins i tot a ser alcalde a les eleccions. I és curiosa aquesta evolució perquè la trobem amb més personatges, no? Aquesta evolució des del cooperativisme i del radicalisme del Partit Radical passant pel sedàs de la CNT i en un moment determinat ens apareixen com a membres d'Esquerra Republicana. A la Serra tenim la figura de Pere Castellví Casador, que des del començament aquest doncs es proclama anarquista i tota la seva vida doncs, apareix lligat a la CNT. Va ser un dels fundadors de la Societat d'Obrers Agrícoles del poble. A Cornudella trobem el Bonaventura Font, però el Bonaventura Font Castany, que penso que algun dia doncs, el Miquel Martorell doncs, ens en pot parlar perquè és un personatge com a molt curiós, metge, regidor i un dels pocs anarquistes que són citats en algunes memòries al 1917, com a dels, en unes memòries, millor dit, és citat com a un dels pocs anarquistes que havia a la comarca el 1917. I finalment, doncs, al Mar Roig tenim la figura de Josep Giné Bargalló, que també doncs, era cooperativista, membre de la CNT, segons les memòries inèdites del Josep Bernet del Mar Roig. I en podríem dir uns quants més, però bueno, aquests són els que m'he apuntat així una mica per anar fent.
Molt bé. Mira, ara tornant a lo que parlaves al començament, feies esment d'organitzacions obreres d'orientació catòlica. Si es pot explicar, es pot aclarir una mica més quines eren, què pretenien?
Bé, d'això doncs encara sabem bastant poc perquè, bueno, pues, perquè potser no en van haver tantes com jo penso que potser em va anar bé. A veure, el que pretenia el sindicalisme d'orientació catòlica era crear entitats que pleguessin treballadors i patrons, i dintre de la societat que es creés, resoldre els seus conflictes aplicant tots els manaments que el Papa Lleó XIII el 1891 va redactar la seva famosa Rerum Novarum. Per tant, era un lloc, era crear espais de conciliació. Això ho hem trobat algun cas, que aquí el priorat doncs, va tirar endavant. Hem trobat dos sindicats catòlics, un als Guiamets i un al Marroig. El que passa és que, clar, com l'únic que tenim pràcticament són els estatuts, és molt difícil a partir d'aquí saber quin èxit i si van poder tirar endavant o no. Trobem que hi havia una petita cooperativa de jornalers al Molar, però és que no tenim cap notícia més. I tot això en part gràcies a que un mossèn agosarat, el mossèn Andreu Audí, el 1914 doncs, va crear un full dominical, lo Baix Priorat, i aplicant aquells mateixos principis de la Rerum Novarum, d'arribar a la gent i acostar-se a la gent, doncs bé, es fa periodista i publica aquest full dominical. I des del qual, òbviament, s'empenya a treballadors i jornalers, propietaris, a formar aquests sindicats catòlics. El full dominical va durar un any i poc més, i a partir d'aquí doncs s'acaba aquesta font d'informació, perquè és veritat que encara hem de visitar a fons el que és l'arxiu episcopal, però la primera visita que vaig fer pues, no vaig traure molta informació, o sigui que com a mínim podem dir que va haver això, va haver la intenció, hi havia persones importants que estaven darrere d'aquests projectes, però si de la manera que es van concretar pues, encara no ho tenim. Però
Déu-n'hi-do de tota la informació que vas traient. Molt bé, doncs Pere, moltes gràcies per haver-nos ampliat una mica tot aquest tema i bé, continuem amb el programa.
Gràcies.
Ara que se'ns ha despertat el cuquet de saber-ne més, aquí teniu una bibliografia que us farà passar una bona estona. De Josep Banquer i Martí, comunistes i catalans. D'Antoni Gavaldà i Torrents també podeu llegir El pensament agrari de l'anarquisme a l'Alt Camp, 1923-1939, el paper de Pere Sagarra Boronat. I un títol molt llarg, Hermoso Plaja Saló i Carmen Paredes Sanz, El anarquismo silencioso, 1889-1982. De Soriano Jiménez. És una tesi doctoral de la Universitat de Salamanca. Si els que navegueu per internet i esteu interessats, si poseu Hermoso Plaja al Google, us sortirà la pàgina des d'on la podeu descarregar.
I ara, sal i pebre de la petita història, anècdotes i fets insòlits que retraten la vida quotidiana a les nostres contrades a través del temps amb Toni Orensans.
Historietes de la història. La Guerra Civil Espanyola del 1936-1939 és plena d'intercanvis de tabac, de paper de fumar i de petaca entre enemics a les mitges parts dels combats, entre tret i tret, com també es pactaven treves d'unes hores per recollir els sembrats de cadàvers, mutilats i ferits. I així va passar, per exemple, prop de Vilalba dels Arcs, en un dels combats més mortífers de la batalla de l'Ebre. Allà, veient l'espectacle de sang i com els requeters enemics queien com a mosques, hi va haver un comissari comunista que va treure un megàfon i va manar a parar. Es deia Josep Portal i era de Falset. És el 19 d'agost de 1938. Els requeters del Terç de Nostra Senyora de Montserrat, franquistes i catalans, assalten Punta Targa, un montícul dominat pels republicans. Els requeters ataquen sols i en unes poques hores sumen 60 morts i 160 ferits. El falsetat Josep Portal contempla la sagnia de l'enemic des de Punta Targa. Portal era del PSUC, comissari de batalló, i en fer-se fosc va treure un megàfon i va anunciar una treva de 4 hores perquè l'enemic franquista pogués retirar les víctimes del camp de batalla. i l'ordre es va complir estrictament, sense excepció, sense cap bala perduda, com a cavallers. Els requetets franquistes van retirar els seus companys, uns i altres van canviar paper de fumar i tabac, i al cap de 4 hores justes va tocar tornar a matar-se, i ho van fer. A l'endemà, 20 d'agost del 38, els franquistes van tornar a provar sort i van intentar arribar un altre cop a Punta Targa, i se'n van sortir. I Josep Portal, que allà seguia, el comissari que havia manat parar, l'home del megàfon, va caure mort, allà mateix, per una ràfega de metralladora. Tenia 27 anys, havia nascut al carrer de Pere Botero, a Falset, el 1911, fill de Josep Maria i de Raimunda. Jugava a futbol amb el Falset i era un gran amant dels escacs. Treballava com a empleat a la cooperativa obrera Les de Benidorm, però en algun lloc devia d'estar escrit que el seu esdevenir s'acabaria a prop de Villalba dels Arcs per demostrar que, malgrat l'asquerosa guerra, aquell falsetà tenia bon cor.
En tot trajecte sempre trobem experts pilots i mariners esforçats. Les nostres entitats, doncs, ens acompanyen. Avui tenim amb nosaltres Anton Vidal, que ja és conegut per tots nosaltres i president del Centre d'Estudis Falsetans, amb qui parlarem i ens informarà sobre el funcionament de l'entitat. Bon dia, Anton.
Hola, bon dia.
El Centre d'Estudis Falsetans sempre ha estat identificat amb el museu. Ens pots explicar com està en aquests moments la situació? Ja sabem que l'edifici on sempre havia estat ubicat, ara el museu, s'hi estan fent obres. Com aneu, quins problemes teniu, on la teniu ara la seu?
Bé, en principi, ara això és terra de ningú. Bueno, com fa un parell d'anys, doncs vam haver de sortir del lloc on sempre havia estat, que era la casa dels comtes de Sara, i doncs, bueno, vam agafar els pataquets i marxar, perquè doncs, bueno, en principi ja sabíem que havíem de marxar, el que passa que doncs, bueno, anàvem retardant la situació, veiem quin sistema o quina perspectiva hi havia, doncs, de poder ubicar el museu, en principi el castell, com s'havia dit, però doncs, bueno, això doncs, anava per molt llarg. Les negociacions que hi va haver a l'Ajuntament doncs, ens va facilitar dos locals, en principi. Un que és allí on l'antiga entrada de l'Artesana, que és un local petit, i l'altre era els baixos, el que ara s'ha arreglat com a sala d'exposicions de la biblioteca. Això en principi és el que es va dir, el que passa que és clar, abans de festes d'enguany doncs, havien de començar les obres a la biblioteca i llavors doncs, es va haver d'agafar una altra vegada el material i tornar-lo a treure i ara està en un magatzem al costat del pavelló. O sigui, ara tal qual, doncs, són els dos llocs, els dos magatzems en el qual doncs, hi ha el material del Museu del Centre d'Estudis.
I teniu garanties de que aquest material es conservi en bon estat al lloc aquí on dius que està
bé,
guardat ara?
El que és el material de documents i d'això, doncs, està bé perquè les condicions són bastant bones. El material doncs, més així doncs, de pedres i coses que no tenen, bueno, que tenen valor naturalment, però doncs, que no tenen tanta preocupació de conservació és el que tenim al magatzem del pavelló. Però és clar, això és un impàs i aquest impàs vull dir s'ha de resoldre una mica aviat. Dic amb això de que aquests materials, és a dir, estan encapsats, no passa res, però no tenen cap utilitat, estan encapsats. Mm-hmm. Esperem de que hi hagi doncs amb algun projecte en el qual doncs, inclús ja s'ha parlat a l'Ajuntament de que té doncs, la intenció de poder adequar com a museu al costat d'allí on hi ara hi ha la biblioteca, però esclar, s'han de fer uns passos i això doncs, no crec que sigui massa curt el període.
O sigui que de moment el lloc on en principi estarà el nou museu serà al costat de la biblioteca, el mateix edifici.
Aviam, això és la idea que en certa manera vam comentar i s'ha comentat amb l'alcalde. El que passa que és clar, aquests materials aviam, els materials no és que tinguin una premissa d'estar, però doncs poden aguantar uns anys, però si no hi ha una, i precisament se va comentar doncs, a l'última Junta General que vam tindre abans de Nadal, de que si no hi ha una determinació clara referent a que doncs, se realitzarà una ubicació per al museu, doncs automàticament s'ha doncs, de prendre una determinació. Quines són aquestes determinacions? Doncs, Aviam, tenim un arxiu en el qual doncs, hi ha molts metres d'estanteries i que les condicions naturalment allí doncs, són òptimes referent al material, i aquesta és una de les coses que hem parlat amb el Jaume, que és el director de l'arxiu, que aleshores doncs, si no hi ha una determinació doncs, prou clara s'hauran d'executar naturalment.
I ens pots explicar quina mica són els objectius de la vostra associació, bueno, d'aquesta associació, que és de tots?
Aviam, el Centre d'Estudis va crear l'any 64, ja fa uns quants dies. Va sortir una mica doncs, amb l'expectativa doncs, de que, suposo jo, com tothom, doncs, d'associar-se i per poder fer coses i poder doncs, tirar coses endavant. Penseu que el 64 doncs, hi havia el règim que hi havia i aleshores doncs, això d'associacionisme era una mica complicat. Si més no, jo potser inclús intuiria de que hi havia una reminiscència del que portava el seu moment abans de la revolta del 36, Salvador Estrem. És a dir, la idea que portava ell llavors era fer un museu comarcal, un museu de Falset i Comarca, un museu del Priorat, que en deia ell, i aleshores jo suposo que els mateixos, si podem dir, deixebles de que tenia, doncs aleshores són els mateixos que van intuir o incitar a la gent a que doncs, hi hagués un grup de gent que anés recopilant materials i anés fent coses d'aquestes. I això suposa que és el que va, en principi, tindre la primera iniciativa. A partir de llavors, doncs, bueno, s'han tocat una sèrie d'espais, com pot ser doncs, el que és l'excursionisme, com pot ser el que és la recerca, en aquest cas, doncs, més que res per nodrir una mica el que és les sales del museu. Hi ha altres seccions, com pot ser la secció d'història, que es va crear recentment, vull dir que és la que tira endavant o que ha tirat endavant els estudis prioratins, les publicacions d'àmbit local i comarcal. Hi ha la secció, en certa manera, de dansa, o dansa o música, que se li pot dir, doncs, en la qual doncs, porta en aquest cas doncs, que ara ha incorporat, no per fer-ho anar, però ha incorporat tot el que fa referència a l'Esbar Sant Gregori, que va plegar i en aquest cas doncs, va incorporar a la secció lo material. I llavors doncs, bueno, hi ha la secció d'actes culturals que porta doncs, bueno, camisades, en aquest cas Sant Blai, les festes i tradicions, i les diferents exposicions que fem de roses, etc.
Molt bé, i bueno, doncs, però centrant-nos una mica més ja en el tema d'història, que és el tema del que va el nostre programa, no? Quines activitats més feu? Per exemple, els volums que teniu de la publicació d'estudis prioratins, teniu previst que surtin més volums? O...
N'hi ha un que està en impremta. El que passa que fa 2 anys que està en impremta. Perquè, doncs, és a dir, el canvi, en aquest cas, de lloc, doncs, ha ocasionat unes despeses i, naturalment, aquestes despeses eren prioritàries davant de poder editar el volum, sembla que és el 6è volum d'estudis prioratins. I aleshores, doncs, bueno, jo suposo que amb una mica de sort, si enguany doncs, hi ha una mica de bonança, com a mínim podrem seguir amb aquesta allò, perquè n'hi ha 3 o 4 que estan ja a punt, bueno, que estan, és a dir, que doncs, estan esperant que aquest surti perquè en acabar els altres puguin anar al darrere. No,
clar,
això és el més complicat. A part d'això, doncs, bueno, hi ha una manca de gent de col·laboració, com naturalment en totes les entitats passa, suposo, que fa doncs, que, esclar, les coses doncs, se vagin en ralentint una mica més.
Anton, mira, s'acaba el temps. No? Donada la situació que ens expliques, potser serà difícil concretar horaris d'atenció al públic en aquest moment, però potser sí que ens pots donar algun telèfon per si algú us vol posar en contacte amb el centre d'estudis o, si més no, si teniu pàgina web o adreça de correu electrònic.
Sí, bueno, hi ha la pàgina web, doncs que fa uns quants dies que encara no s'ha acabat d'actualitzar. Llavors hi ha el telèfon del centre d'estudis, que a més és fax, o sigui que les persones que vulguin posar-se en contacte poden fer, que és el 977-83-0436, o que aleshores, doncs, aviam, qualsevol persona que estigui interessada en això, inclús a nivell de fora, ara jo penso ara amb l'encamisada que demanava informació sobre el centre d'estudis, doncs poden entrar inclús, doncs, ja que estem a la ràdio, a la pàgina de la ràdio, i com a enllaç trobaran de seguida el que és la pàgina del centre d'estudis. Dic això perquè és una mica complicat el que és els dígrafs que donen la pàgina i, per tant, doncs, d'aquesta manera és molt més fàcil accedir-hi. I si doncs, en un moment determinat doncs, trucant a l'Ajuntament, doncs, automàticament ens donen les dades d'això. El problema és l'atenció al públic, que és el que passa sempre, que és clar, vull dir, l'atenció al públic és cop de telèfon o doncs, mos localitzen en altres. El problema és que, és clar, el lloc que tenim és un lloc que just té dia llum i no tenim ni les mínimes condicions per poder estar, però doncs, bueno, doncs, de totes maneres s'ha mirat d'atendre sempre, com sempre s'ha fet, naturalment, doncs, a la gent que vulgui visitar-nos.
Pues a veure si es va arreglant tot. Eh?
Esperem,
vale, pues moltes...
toca fusta i que sigui una realitat ben aviat.
Molt bé, pues moltes gràcies, Anton.
Gràcies a vosaltres.
I fins un altre dia.
Adéu-siau.
La banda sonora.
La música ens acompanya i és també protagonista al llarg de la nostra història. Estem, doncs, per a la banda sonora de la història. Us deixem amb Pere Audí.
Els obrers i les seves aspiracions han tingut els seus defensors entre allò que podríem anomenar la intel·lectualitat. Avui en parlarem d'un, Bertolt Brecht, qui va néixer el 1898 a Augsburg, al si d'una família acomodada. Ara va per a metge, però com li agradava més jugar amb les paraules que estudiar músculs i ossos, el 1924 es traslladà definitivament a Berlín i esdevingué actor i dramaturg. A la ciutat d'Alemanya conegué artistes socialistes i de llegir Hegel de jovenet va passar a llegir a Marx. Si la primera lectura, la de Hegel, li va produir un bon mal de cap o no, no ho sabem. En tot cas, res que una bona aspirina de la Bayer no pogués curar. La segona, és a dir, la de Marx, fou molt més perillosa, ja que podia tenir i pot tenir efectes secundaris, importants. I això fou el que li passà. Es va fer comunista i començà a escriure guions compromesos, guions on se n'enfotia del poder i pretenia educar les masses de cara a la revolució. Però qui va fer la revolució no fou ell, sinó Adolf Hitler, qui, arribat al poder per les urnes, aviat les va oblidar. El Führer, que en alemany vol dir conductor, volia menar el país per viaranys diferents als brechtians i, persona amb poc sentit de l'humor, immediatament prohibí la seva primera pel·lícula, que tenia aquest suggerent títol, Obro cometes, a qui pertany el món? Tanco cometes. I com no volia que el tanquessin a ell, quan encara cremava el Parlament, va tocar el dos. Allò que Brecht sembla que no sabia era que persones com ell que s'enfoten del mort i de qui el vella no eren ni són ben rebudes. Així, refugiat als Estats Units, va guillar correcuita el dia després que el famós comitè d'activitats antiamericanis l'interrogués el 1947. La cacera de bruixes tenia especial predilecció per engarjolar els comedians i cineastes, i coneixedor d'aquesta dèria decidí tornar a una Alemanya de l'est que havia començat a construir el seu paradís comunista. Dissortat Brecht. Del foc va caure a les brases i també va patir persecució per part del sistema, fins al punt que les males llengües diuen que la seva mort el 1956 tingué molt a veure amb una denúncia que volia presentar contra un respectable dirigent polític. En teoria, un infart el va portar a l'altre món. A la pràctica, sembla que el tractament que li donaren a l'hospital no fou del tot correcte. Ai, Brecht, no vas voler estudiar medicina i ves per on algun metge te la va jugar. Com diu la cançó, la vida té de sorpreses. Per cert, aquesta cançó està inspirada en una peça escrita per Brecht i que forma part de l'òpera de Tres Rals. La cançó es titula Màquina Bajas. Compte, és el propi Brecht el que canta, si la coberta del disc no enganya.
War geschändet, Mäcki Belgen, war dein Preis.
Hem arribat ja al final del nostre programa i del viatge d'avui. Esperem que us hagi interessat i hagueu passat una bona estona. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977 83 11 35 o adreçar-vos al nostre correu electrònic que és laradio@falset.net. Ens tornarem a trobar en antena amb el nostre programa Temps era temps el proper mes, aquí a Ràdio Falset. Us deixem ara amb Petites coses.